Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Bon dia, són les dues, fins les tres, esports a Ràdio Sabadell, que comenci l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
A l'espera de moviments al mercat de fitxatges hivernal, pel que fa referència al centre d'esports, el que sembla força cantat ja és la primera baixa que podria donar-se al conjunt arlequinat. Des de fa una setmana, l'equip s'entrena a les ordres de Toni Saligrat de nou, dels Torrons ni rastre, ja del tot cremats. La tornada a la rutina és una realitat des de fa dies i en tot aquest temps, en tota aquesta setmana, encara no ha aparegut per les instal·lacions sabadellenques a la Sana Maní. El Gambià, de fet, no s'entrena enlloc. La seva situació està bloquejada i ara com ara Sabadell i Futbol Club Barcelona negocien per resoldre el cas i trobar una solució. L'As, com se'l coneix dins del vestidor, només ha jugat dos partits en tota la temporada, dos de 19. Això sí, els dos d'inici i amb sensacions suposades. A l'onzena jornada va sortir a l'11 i va marcar a Llagostera en el triomf arlequinat 0-2. En canvi, dues jornades més tard a Cornellà, Alassana també va ser titular en l'únic naufragi, en l'única patacada important dels sabadellencs. Aquell 3-0 dolorós a Cornellà suposa, de fet, l'última derrota, ja que des d'aleshores el centre d'esports ha sumat 6 empats consecutius. Per tant, no està ni molt menys confirmat, però no cal ser massa espavilat per intuir que els camins de la Sana Maner i del Sabadell aniran amb tota probabilitat per vies diferents. Seria així la primera baixa d'aquest mercat d'hivern.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El que no és baixa un dia més, el Toni González, al control de sort repetint. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Visitarem l'Hospital Quirón Salut amb els jugadors del Sabadell. En concret parlarem amb Àngel Martínez i ens centrarem ja en la cita de dissabte al Martínez Valero d'Elx. Busquem també jugadors dels dos conjunts. Sentim les recomanacions del Marc Pijuan per tots els valents que viatgin el Dia de Reis a la ciutat il·licitana i a les acaballes una mica de futbol sala, futbol femení i futbol territorial.
I fora de l'hotel?
Avui comencen a disputar-se els vuitens de final de la Copa del Rei amb la presència del Lleida Esportiu, que a les 7 del vespre rep l'Atlético de Madrid. El camp d'esports fregarà el ple absolut en un partit que podria suposar també el debut de Diego Costa i de Vitolo amb els matalassers. A la mateixa hora, un altre rival a la Lliga del Sabadell, el Formentera, s'enfronta a l'Alavés, mentre les noves disputaran el Cádiz-Sevilla d'una banda i de l'altra les Palmes-València. Debut de Montel a la banqueta dels de Nervión i de Paco Gémez a la dels Canaris. Ousmane Dembélé ha rebut l'alta mèdica i ja és a la disposició d'Ernesto Valverde 3 mesos i mig després de trencar-se el tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. En els pròxims dies, per tant, l'atacant del Futbol Club Barcelona podria reaparèixer. No juga un partit l'ex del Borussia Dortmund des de mitjans de setembre. A la Premier League, ahir el líder intractable, el Manchester City, va fer la feina en la tornada de David Silva, que va ser el millor a l'equip que entrena Pep Guardiola. 3-1 es van imposar els Citizens al Watford. També ahir, entre altres marcadors, Swansea 0, Tottenham 2. I finalment, el Barcelona Lassa de bàsquet confirma el canvi de tendència i encadena 3 victòries seguides, la d'ahir de forma contundent, 77-111, a la pista del Delteco Guipúscoa. Els de Sito Alonso són a 2 victòries del líder de l'ACB, el Madrid, si bé els blancs encara tenen un partit pendent.
Han parlat en les últimes hores
Gerard Albadalejo, entrenador del Lleida Esportiu, sobre la visita de l'Atlético avui al camp d'esports.
Intentar sortir molt forts els primers 15-20 minuts i poquet a poquet anar aconseguint pues, això. Evidentment, si ens fiquem per davant, pues, molt millor, però almenys que nosaltres anem veient i anem creixent el partit, aguantant 15-20 minuts la porteria a zero, generant perill, apropant-nos a l'àrea i així poquet a poquet anar guanyant en moral i apropar-nos a igualar el partit. Crec que més allà dels noms sempre juguen de la mateixa manera, sabem que és un equip segurament el que millor competeix del món i per tant això esperem, un equip molt competitiu, un equip evidentment amb el màxim talent.
El seu homòleg Diego Pablo, el Cholo Simeone, valora Diego Costa, que podria tornar avui a vestir la samarreta matalassera.
La característica de Diego todos la conocen, un jugador agresivo, intenso, muy profundo, que te da alternativas de ataque y sobre todo que estira el equipo para poder jugar también entre líneas. Es un compañero ideal para cualquiera de los delanteros que está en el plantel, porque es compatible y se puede asociar con cualquiera de ellos por sus características, ¿no? Entonces eso todavía lo hace mejor aún, transmite al equipo energías positivas y bueno, nada, acompañar su regreso con el trabajo colectivo que viene haciendo el equipo de hace años, más la suma de Vítolo, está claro de que va a haber mucha competencia.
Molta competència a l'Atlético de Madrid i, mentrestant, Paco Sedano, porter del Barcelona Lassa de Futbol Sala, parla així després de signar la renovació fins al 2020.
Es uno de los días más especiales de mi vida porque es un día de confirmaciones, ¿no? Es un día de confirmar que me voy a retirar aquí en este club, no sé cuándo, mínimo estaré 2 años más, no sé si alguno más, ya veremos. Ellos, bueno, han hecho el compromiso de apostar por mí hasta los 40 años, que sé que no es fácil en un club profesional que aspira a todo lo máximo, y ahora el compromiso es mío, ¿no? Ahora me toca a mí devolver esa confianza, pues trabajando día a día, estando en forma y estando preparado para estar al más alto nivel, ¿no? Más mi ilusión me hace a mí personalmente y a todo a todos los que formamos parte de este equipo es ganar la Copa Europa, ¿no?
I a les xarxes socials.
La lluita de la Unió Esportiva Sant Andreu per repatriar el cos de la mare del Leandro, un jugador alaví del conjunt quatribarrat. La família equatoguineana no té prou recursos per poder fer front a les despeses i el club andreuenc ha iniciat una campanya per poder donar-li un cop de mà. Queden 6 dies encara i de moment s'ha recaptat més o menys la meitat dels 7.000 euros que necessiten. El nostre condol vagi per endavant al jove i a tota la família i també la nostra enhorabona per aquest gest solidari al Sant Andreu i a tot el futbol català, les desenes de clubs que s'estan volcant amb la causa. Per cert, ja que parlem de xarxes socials i canviant radicalment de tema, i es va confirmar el fitxatge del màxim golejador del grup 3 de segona divisió B, Enric Gallego, fins ara al Cornellà, per l'Extremadura del grup 4. Tenen molts turrons allà, que diria Toni Saligrat a l'hora d'entendre aquest fitxatge. Doncs bé, Enric Gallego va ser trending topic a tota Espanya per aquest fitxatge del Cornellà a l'Extremadura.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Jordi Masí, porter sabadellenc, ara al Real Valladolid, ex del Barça, que bufa 29 espelmes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Mig quart de 3 en directe a Ràdio Sabadell, Hotel Suís, avui 3 de gener del 2018, just abans de marxar de vacances. Si recordeu, la plantilla del Sabadell ja va visitar els infants hospitalitzats a l'Hospital de Sabadell, al Parc Taulí, amb presents, amb regals per tots ells. Van passar una estona, van arrencar algunes rialles a nens, nenes i sobretot també als familiars dels que malauradament han hagut de passar totes aquestes festes a l'hospital. Doncs bé, avui, a pocs dies de Reis, repeteixen experiència, en aquest cas a la clínica Quirón Salut, també aquí a la ciutat. Els de Toni Saligrat s'han entrenat avui pel que fa a la vessant esportiva. En un dimecres normal tocaria ara analitzar les paraules d'algun jugador en roda de premsa. En canvi, avui marxem cap allà, marxem cap a la clínica Quirón i cap a aquesta visita especial dels jugadors del Centre d'Esports Sabadell. Allà tenim el Marc Pijoan, que després ens deixarà també, no patiu per això, 4 recomanacions pels valents que us desplaceu a ells. Però abans de res, Marc, ben acompanyat i centrat ja en l'Elche, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Adri. Doncs estem amb Àngel Martínez aquí a la Quirón Salut, el jugador del Sabadell. Aquí saludem en un dia, jo crec que especial. Sempre vindrà a veure i a visitar nens a l'hospital. Àngel, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, la veritat que sí. La veritat que és un plaer poder vindre a veure els nanos de l'hospital i bueno, fer-li l'estància una miqueta millor, no? Amb 4 regals i crec que som uns privilegiats de poder aconseguir això, no? Canviar un dia dels nens i fer-los una miqueta més feliços.
Sempre demanem que, demaneu, vaja, per dir-ho bé, que la Creu Alta s'ompli de gent de la ciutat que vingui a veure l'equip. Jo crec que en aquestes ocasions el que feu és una mica tornar la moneda. És a dir, que no vinguin ells, sinó que vosaltres visitar la gent d'aquí de la ciutat que més ho necessita. Jo crec que és una bona manera també de tornar-los aquell carinyo que els donen setmana rere setmana.
Sí, jo crec que, bueno, som més que un club, no? No som només un club de futbol, sinó que tenim que tindre aquest vincul, no?, amb tot el que és Sabadell, tant hospitals, escoles, negocis. Jo crec que si el futbol va bé, tot va bé, i si nosaltres anem millor, tot anirà millor. O sigui que tenim que ser tots una pinya i tots sumem, no? Al final sabem que juguem a futbol, però representem un lloc tan maco com Sabadell, i tenim que ser conscients d'això, no? Que tenim que treballar dintre del camp, però fora del camp també és molt important.
Ara fa uns dies també visitàvem el Parc Taulí, l'Hospital de Sabadell, i parlàvem amb Bruno i deia que visites com aquestes també et fan tocar de peus a terra i fer-te sentir un privilegiat per fer el que t'agrada, de tenir salut, d'estar bé. Entenc que també és un dia també per allò tocar de peus de terra, com deia en Bruno.
Sí, la veritat que sí, la veritat que tenim aquesta falta, no? Quan tot va normal, doncs, bueno, pensem que el normal és el més habitual i bueno, quan vens als hospitals o bueno, desgraciadament veus persones que pateixen malalties, doncs valores, no? Valores el difícil que és estar normal. Per això jo crec que tenim que donar gràcies cada dia, som uns privilegiats, i si a més podem vindre aquí i fer als nanos, als nens i nenes de l'hospital que tinguin un molt bon dia i fer-los una miqueta més feliços, per nosaltres és un privilegi.
Parlem una miqueta de futbol, Àngel. Com heu arribat després d'aquesta aturada nadalenca? Com heu arribat després del cap d'any, també ja passat? Com està l'equip?
Molt bé, jo crec que l'equip vam arribar totalment millorant tota la primera volta, vam arribar a un molt bon moment a Nadal, i bueno, hem continuat treballant cadascú, la gent ha arribat molt i molt bé, de pes, físicament, hem tingut una setmaneta per treballar dur, i ara, bueno, ara ja amb el partit de l'Elche al cap i sapiguem que serà un rival molt difícil, però jo veig la gent amb moltes ganes, no? Perquè hem vist aquesta progressió i ara només que volem continuar creixent i com no a començar a treure resultats, perquè ara la segona volta sí que ja comencen a comptar molt els punts, ja tens que mirar la taula i volem això, mirar cap a dalt i anar sumant a mica en mica.
Àngel, l'1 de gener s'obri el mercat d'hivern, ja sé que no em faràs de director esportiu, però sí que estem veient molts equips que s'estan reforçant, el mateix Elche, contra qui d'aquí 3 dies jugueu. L'equip necessita reforços?
Jo crec que tenim prou jugadors a l'equip que, bueno, per falta de confiança o de minuts, però jo crec que hi ha molts de jugadors que encara tenen que portar molt a l'equip. Clar que equips com ells, Hèrcules, si tenen la possibilitat de fitxar, tenen un poder econòmic que nosaltres no tenim, però bueno, si el club vol fer un esforç i pot vindre algú que assumi, pues serà benvingut, però ja t'he dit, tenim jugadors, tenim molts jugadors joves que tenen molta gana, però crec que el club dubto que estigui en posició de fitxar com poden fitxar aquests equips i per això jo crec que tenim que donar confiança als jugadors que som aquí. Els que no tenen confiança, intentar trobar-la, perquè els que aquesta segona volta necessitarem de tothom que estigui bé.
I amb els jugadors que hi ha, Àngel, on es pot arribar en aquesta segona volta? Quin és el vostre objectiu?
A veure, sense cap tipus de pressió, però jo crec que tothom al vestuari és ambiciós, no? Perquè tenim jugadors que hem estat a dalt, jugadors que tenen molta gana, tenim una plantilla molt competitiva, però bueno, ja sabem com la segona B. Hi ha molts equips com Hèrcules, Elche, Mallorca, bueno, que tant en pressupost com en nom de jugadors pot ser que ens superin, però nosaltres som molt competitius i a un partit podem guanyar qualsevol. Això és molt llarg, cada partit és un món, perquè ja no només pels equips difícils que hi ha, sinó per diferents superfícies de camps i bueno, és complicat, però jo crec que l'equip té l'ambició màxima i vol arribar a dalt, o sigui, no ens conformarem amb menys d'estar a dalt.
I el primer repte del 2018 és aquest Elche de qui parlàvem ara, s'ha reforçat amb Johnny Níguez, també amb Josan, dos jugadors importants en aquesta categoria. Deia Marc Martínez ahir que el partit serà molt diferent al de la primera volta. Tots dos equips, més vosaltres, arribeu poc rodats, amb falta de jugadors. Quin partit espera Àngel Martínez dissabte?
Bueno, jo crec que l'equip, clar, arriba molt millor. Jo crec que la primera jornada aquí jo vaig poder veure el partit des de la graderia i bueno, l'equip estava una miqueta en construcció, no tenien gaire jugadors. I bueno, arribem un equip molt més sòlid, molt competitiu, molt més fet, ja ens coneixem tots i bueno, sapiguem que el Martínez Valero és un camp molt difícil, que tenen jugadors de primera i que serà molt difícil, però nosaltres sabem que tenim que utilitzar les nostres armes i si fem el partit que nosaltres tenim en ment podem rescatar allà algo positiu, ja que no, desgraciadament no podrem estar aquí per veure el Reis Mags, esperem tornar amb un bon regalet allà.
També et volia preguntar sobre això. Ahir Marc Martínez l'intentava veure al costat positiu i ens deia, mira, entenem que ells estaran més cansats perquè sí que hauran anat a la cavalcada, sí que hauran sortit amb els seus nens, potser han anat a dormir més tard. També és aquella cosa d'intentar trobar el costat positiu d'un fet que no agrada gaire?
Sí, jo soc d'intentar trobar el positiu de tot, però bueno, no li veig gaire cosa positiva, no? Jo crec que és un dia per a mi especialment. Mai he viscut els Reis aquí perquè estava visquent a Anglaterra i era el primer any que podia viure amb les nenes, i bueno, la veritat que em fa molt de ràbia, però ja et dic, utilitzaré aquesta ràbia per sortir dissabte allà i intentar portar els regalets cap aquí.
Doncs Àngel, moltes gràcies, sort, i que vagi bé aquest tom ara que farem aquí per l'hospital. Gràcies.
Bé, gràcies a vosaltres.
Doncs Adri, això és tot des d'aquí, des de l'Hospital Quirón Salut del Vallès, on amb els jugadors del Centre d'Esport Sabadell estan oferint aquest seguit de regals als nens que aquests dies doncs han passat el Nadal, Cap d'Any, ingressats a l'hospital.
Gràcies, Marc. Tornem a sentir de seguida. M'ha agradat aquest punt de ràbia que diu Àngel Martínez, pensant ja en la cita de dissabte, com sabeu, a partir de les 5 de la tarda, des de 2:15 en directe aquí al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, segur, com dèiem abans, sense la Sana Mané, que no s'entrena des que l'equip ha tornat de vacances nadalenques. Sabadell i Barcelona negocien de nou pel Gambià, que tot apunta que no seguirà la disciplina arlequinada després d'haver jugat només un parell d'enfrontaments en tota la primera volta. Blaugranes i arlequinats busquen desencallar la situació, però de moment, en una setmana d'entrenaments, Les Mané ni tan sols ha passat per Sabadell. Publicitat, i a la tornada visitem Elx i us donem també quatre consells per visitar la ciutat il·licitana.
Ràdio Sabadell us desitja bon Nadal.
Gaudeix de les festes de Nadal viatjant amb l'autobús. Guanya temps per a tu i per als teus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
De Reis en tenim de tot tipus.
Me temo que vas a ser un rei bastante patético.
Yo no lo creo así. Yo voy a ser el rey león.
Me dirijo a todos vosotros para felicitaros la Navidad y transmitiros junto a la reina.
Corona del área, deja para Reyes. ¡Gol, gol, gol!
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey?
Fins i tot tenim Reis que abans de deixar-nos carbó ja ens han deixat un partit del Sabadell el mateix dia 6 a més de 500 quilòmetres de distància.
Sabadell en joc.
Dissabte, dia de Reis, a 4:45, l'estrena arlequinada del 2018. Elche Club de Futbol, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, soy Arturo, delantero del Sabadell, y los invito que nos acompañen los partidos por la Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
4 minuts per sobre d'un quart de 3. Mirant cap enrere, avui hem trobat un munt de jugadors que han vestit els colors arlequinats i els frangivers. Cal remuntar-nos en alguns casos dècades enrere i segur que els més nostàlgics recorden amb més o menys carinyo alguns d'aquests futbolistes. Per exemple, Ramon Ángel Hicks, que va jugar al paraguaià, al Sabadell el 86-87 i a l'Elche el 90-91, després de passar per l'Oviedo. Un clàssic, Bòria, José Antonio Ñíguez, el pare de Saúl Ñíguez, ara l'Atlético, d'Aron i també de l'ara futbolista de l'Elche, Johnny. El tenim malalt avui, engripat. És llegenda de l'Elche i també va passar per la nova Creu Alta una temporadeta. Joaquín Villa, heroi de l'ascens a primera del Sabadell, va jugar al Martínez Valero la temporada 92-93. Mohal Yagubi també ho va fer de ben jovenet a Elx i ja sent veterà aquí a Sabadell. L'ara entrenador del juvenil A del Sabadell Nord, Dani Tortolero, resident a la ciutat i amb comerços de roba esportiva. També aquí a Sabadell va penjar les botes al centre d'esports, però anys enrere, el 2003 i el 2004, va jugar a l'Elche. També han passat pels dos clubs noms com Arnal Lliberconde, Jesús Olmo o Martí Crespí. De fet, a l'actual plantilla de l'Elche hi ha dos exarlequinats, Juan Collantes i Benja Martínez. I també hi ha casos curiosos, com dos sabadellencs, Jaume García i Edu Vilchez, que han passat per Elx, o Troviani. El pare, Marcelo Antonio, va jugar de frangibert en dues etapes, entre el 77 i el 87. El fill, Pablo Marcelo Troviani, va defensar els colors arlequinats 4 partits la temporada 2000-2001. Avui ens quedem amb ell.
Antonio Cañadas va rebre una autèntica allau de missatges al novembre quan va decidir penjar les botes després d'un bon grapat de temporades, mostrant la seva gran qualitat en una desena d'equips. El murcià viu a Elx, on en el seu dia, sent molt jove, va jugar i es va enfrontar al centre d'esports a la final de la Copa Federació que el conjunt arlequinat va alçar l'any 2000. En els seus inicis, l'atacant va passar per equips com aquell il·licitano, el Toledo o el Mar Menor, abans d'aterrar a Sabadell l'estiu del 2004. Va viure època de turbulències a la nova Creu Alta, on es va guanyar, malgrat tot, l'estima de l'afició per la seva entrega i els seus grans gols de falta. També es va endur de Sabadell el sobrenom de Harry Potter. I és que tot i patir fins última hora per mantenir la categoria un any i acabar baixant a tercera el següent, el de Sant Javier va anotar 19 gols en dues temporades, una autèntica barbaritat, ja que no es tractava d'un davanter centrenat. De fet, en l'any del descens, Cañadas va fer 15 gols, el seu rècord a segona B. A partir d'aleshores, Harry Potter Cañadas va passar per equips com el Jaén, l'Alicante, el Poli Ejido o el Murcia. Fins i tot va tornar a tastar el futbol professional el 2012 al Collao. L'Alcoyano el va fitxar a segona A, categoria que no trepitjava des dels seus inicis amb l'Elche. Cartagena i Orihuela van ser les últimes etapes prèvies a l'Eldense, on es va convertir en una institució les últimes campanyes, just uns mesos abans que l'equip blaugrana iniciés una perillosa deriva que va acabar com va acabar. A mitja temporada, abans de tot l'escàndol de les apostes, Cañadas va sortir cap a Lorca, la que va ser la seva última estació d'un currículum per emmarcar. Encara va tenir temps d'ascendir al Lorca Deportiva a segona B abans de retirar-se, ja iniciada aquesta campanya, el dia 19 de novembre.
I ara viu a Elx i és a l'altra banda del telèfon. Antonio Cañadas, com estàs? Com va la vida?
Pues nada, muy bien. Buenas tardes y feliz año a todos.
Igualment per tu, també un jugador que va deixar empremta aquí a Sabadell. Nova vida, ara com a exjugador, que es fa estrany, imagino que tu també, primers mesos havent penjat ja les botes, què tal va la nova vida?
Pues no sé qué me pasa, pero no, todavía no me he hecho la idea, ¿no? Tengo tantas cosas que hacer y estoy todo el día bastante, mi mente está bastante ocupada, que es que no me da tiempo todavía a pensar que soy un exjugador. Parece que mi cabeza ahora todavía piensa como futbolista, pero sí que es verdad que la vida te pega un cambio de 180 grados, ya no sobre todo donde más lo estoy notando evidentemente es en los fines de semana, ¿no? Que los fines de semana pues sí que puedo disfrutar más de la familia y puedo hacer cosas que antes por razones obvias pues no podía.
Ara tens un nou rol també en certa manera lligat al món del futbol, dins de l'AFE, a la zona de Llevant, de València, d'Alacant. Vius a Elx i per tant ens serviràs una miqueta d'espia per saber què tal l'ambient d'Elche amb un club que segurament l'afició i també està, no sé si tu que ho vius de prop ho veus així, més pendent dels despatxos i de la crisi institucional que del que passa al terreny de joc.
Bueno, es verdad que el Elche, bueno, es conocido, ¿no? La situación que tiene tan delicada a nivel institucional. Estamos hablando de un club que hace dos temporadas estaba en primera división por cuestiones económicas y cuestiones de gestión no ha hecho las cosas como las tenía que hacer y se ve en una segunda división B que no tenía que haber vuelto, ¿no? Un club que ha llegado a los 20.000 socios, que es una auténtica barbaridad, y ahora pues se ve en segunda B con una deuda brutal que casi que no pueden hacer frente a ella y lo que bien dices, han hecho un equipo para ascender, pero bueno, todos sabemos la dificultad de ascender en segunda B, cuál es, lo dura que es la segunda B, sobre todo este grupo este grupo 3, que es tan complicado por el tema de sobre todo de campos, y pues bueno, no lo está pasando bien, la verdad.
Tu allà a Elx vas viure una circumstància curiosa vista amb el temps, perquè tu vas jugar una final de Copa Federació contra el Sabadell, que aquí es recorda i molt perquè va iniciar un cicle força guanyador, va ser l'any abans d'arribar a un playoff amb aquell partit històric aquí a Sabadell a Novelda, i després es va quedar aquella plantilla dels Diego Torres, Molís, Almunia i companyia a les portes de l'ascens, però tot plegat un any abans el Sabadell va alçar la Copa Federació al Martínez Valero i contra un Elx que era l'il·licitano en aquell cas i que tenia Antonio Cañadas com a rival. Com recordes tu aquella final?
Pero aquella final fue contra el primer equipo, no fue contra el Ilicitano.
Tú eras jugador del Ilicitano, para eso tú no vas pujant i baixant.
Sí, era Ilicitano, pero era así. Lo que pasa que ya al final de temporada ya empecé con el primer equipo, pero fue contra el primer equipo la final. Y pues sí, la verdad que la recuerdo con cariño, no, porque la perdimos. Pero sí la recuerdo con cariño, porque es verdad que el jugar con el primer equipo, el entrar en esa dinámica de estar con el primer equipo, la gente profesional, y sobre todo pues bueno, disputar una final que en aquel momento pues bueno, la Copa Federación era una competición importante a nivel nacional, y el disputar una final y en ese escenario como era el Martínez Valero, pues la verdad que un orgullo. Pues la lástima, pues bueno, la lástima que perdimos contra vosotros, que a la postre pues bueno, pues me alegro que haya perdido contra Sabadell.
La veritat és que va ser una final èpica, es va decidir a última hora, i a les fotografies, ara que ja ha prescrit el tema, a les fotografies Jordi Dot surt amb el nas ple de sang per un incident que hi va haver, que jo m'imagino després Antonio Cañadas arribant al Sabadell i coincidint amb Jordi Dot, després d'aquell cop de colze i el tabic nasal trencat, i el primer dia era per gravar-vos, no?
Bueno, eso fue, la verdad que es una buena anécdota, y alguna vez pues lo comentamos, ¿no? Me acuerdo que, claro, después de aquello, la verdad es que fue una eliminatoria, pues eso, yo era un crío, yo tenía la sangre, pues también era de sangre caliente, también me habéis conocido un poco en ese aspecto allí en Sabadell, y él pues era un jugador, pues era muy contundente, era un tío que intimidaba, además un tío grande, con lleno de tatuajes y tal, pero era un tío que imponía dentro del campo. Pues bueno, pues a mí me cabreó y tal, y bueno, al final pues tuvimos un rifirrafe, salté en un salto que de verdad que no quería ni darle, lo que pasa que claro, yo no, como no sabía ni pegar palos, pues le pegué un codazo porque le rompí la nariz, y salen todas las fotos con eso, claro. No sé si fuera a la segunda o a la tercera temporada después, a los 2-3 años, me firma el Sabadell. Lo primero que hago, yo no creo que esté ya este hombre, no creo que esté aquí.
De fet, había marchat y había tornat.
Miro la alineación y estaba allí, digo, madre mía, ahora cuando llegue allí. Y me acuerdo que me senté en el vestuario y llegó él y tal, y me mira así y me dice, a ti te conozco. Yo, bueno, me cagué en los pantalones. digo, pues nada, la que no me dio allí en Elche me la va a dar. Pues ese año acabamos, pues fíjate, de los que mejor me llevaba de la plantilla. De hecho, casi siempre estábamos juntos en todos lados.
Aquí a Sabadell has viscut una vida paradoxal també, perquè al final el resultat va ser dolent, va acabar amb un descens de categoria, però en canvi el record que té l'afició del Sabadell amb Cañadas, i que més d'un cop has dit que tu tens amb Sabadell, és molt bo.
La verdad es que es paradójico, porque es que la verdad que los resultados no acompañaron ni en la, bueno, en la primera temporada sí, porque al final se consigue de la manera que se consigue el ascenso, pero yo hubiera preferido sufrir menos, sinceramente. Pero bueno, se consigue el objetivo, que es el mantener la categoría, pero es verdad que fueron dos temporadas de sufrimiento deportivo, y es verdad que a pesar de ese sufrimiento deportivo que tuvimos, pues es curioso, ¿no? Que tenga el recuerdo que tengo tan bonito de esos 2 años en Sabadell, y sobre todo, pues eso, ¿no? El cariño que me traje de allí, de la gente, que a pesar de ser un miembro de la plantilla que descendió, pues bueno, pues se me reconoce como que di todo lo que tuve, hice todo lo que pude porque el equipo se mantuviera en categoría, pero al final, pues bueno, no sé, por diferentes factores pues no se consiguió, y la verdad que me fui muy muy triste. De hecho, siempre lo dije, o sea, si hubiéramos mantenido la categoría, yo creo que todavía estoy en Sabadell. O sea, con eso te lo digo todo.
La veritat és que es guarda molt bon record de tu, i quan un veu, per exemple, el teu Twitter, quan vas anunciar mitjans de novembre que et retiraves l'allau de missatges, tots positius, de Múrcia, del COI, de tot arreu, de Sabadell, de Lorca, al final vol dir que darrere del gran jugador que eres també hi havia una gran persona i que tu has guanyat durant tants i tants anys. Antonio Cañadas, per cert, aniràs dissabte o no a veure el partit?
Pues si me lo permite la familia, porque tengo una cría ahí que está un poco con problema de bronquios y tal, si me lo permite sí que me gustaría, por supuesto, sí que me gustaría ir. De hecho, bueno, mi suegro es un lobo del Elche y casi siempre me acerco a ver el Elche, pero si me lo permite la familia sí que me encantaría.
Doncs,
sobretot, bueno, por saludar a algun altre que también conozco por allí.
Doncs amb el cor dividit, si vas al Martínez Valero, bueno, i acaba de recuperar-se bé de la bronquitis la nena. Un abraçada, bueno, Antonio Cañadas.
Pues un abrazo muy grande y nada, un saludo a toda la afición de Sabadell y a la ciudad de Sabadell. Y a vosotros, por supuesto.
Gracias, bon any.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ja ho sabeu, si sou dels valents que aneu a Martínez Valero, potser us trobeu amb Harry Potter Cañadas. I si no, com a mínim, algun que altre consell que sempre ens deixa els dimecres previs a un desplaçament, el Marc Pijuan en el seu Fora de Lloc.
Doncs sí, Adri, avui toca un nou Fora de Lloc i, ja ho sabeu, avui ens toca viatjar fins a Elx.
Xacabús, 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 el rater que estem passant. Xacabús, 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 el rater que estem passant. Perquè visqui en la teua era.
Bé, per ambientar una miqueta aquest viatge cap a Elx, he triat aquesta cançó del cançoner Il·licità, que, com bé escoltàvem al principi, doncs ve dir "Che, que a gust". Una frase que també podem fer servir per aquesta secció i per aquest moment aquí a l'Hotel Suís. Doncs bé, va, comencem com sempre ubicant Elx. Ja sabem més o menys on està, a València, Alacant. Bé, de Sabadell a Elx hi ha 436 quilòmetres clavats, sempre allò que dic en línia recta. Ara bé, si anem per carretera, que jo crec que serà el més normal, ens surten 540 quilòmetres, és a dir, 5 hores i mitja de viatge per aquells valents i valentes, socis arlequinats, arlequinades, socis o no socis, aficionats, que viatgin aquest cap de setmana a Elx a donar suport a l'equip. Des de l'estadi de la nova Creu Alta fins al camp d'Elx, al Martínez Valero, 5 hores 32 minuts exactes. Déu-n'hi-do la distància, en aquest cas, un bon tros de viatge. Ara bé, què podem veure a Elx? Jo crec que és un viatge interessant i que Elx és una ciutat força, força xula, Adri. Mira, el primer que visitarem i la primera recomanació que us porto avui és el Palmerar d'Elx, o el Palmeral d'Elx, conegut com normalment coneixem aquest indret d'Elx. Està situat a la mateixa ciutat. És una gran extensió de palmeres dins el nucli urbà de la ciutat d'Elx. Atenció, amb més de 200.000 exemplars. 200.000 exemplars que el converteixen en el palmerar més gran d'Europa, i de fet al món n'hi ha d'altres més grans, però estan doncs d'allà on sorgeix tot plegat, que és en el món àrab, dels països àrabs. Allà és on tenen alguns dels palmerals més grans del món. Ara bé, a Europa el més gran és aquest d'Elx. Cal dir també que el Palmerar d'Elx ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 30 de novembre del 2000. Per tant, déu-n'hi-do la història que té aquest indret i que des d'aquí us recomanem. Recomanació número 1, anem a per la segona. Mira, allò que fas de búsquedes a Google, etc., per intentar trobar indrets interessants, n'he trobat un que em sortia a tots. És un que, sincerament, a mi em fa un pèl de mandra quan vaig als llocs, que és entrar a museus, però aquest me'l recomanaven especialment, i és el Museu Arqueològic i d'Història d'Elx, també conegut com a MAHE, M-A-H-E. és el Museu d'Arqueologia de la ciutat espanyola d'Elx. El MAE s'ha convertit a més en un referent arqueològic a nivell regional de gran importància. Està situat a l'interior del Palau d'Altamira. També és recomanable, doncs, visitar aquest Palau d'Altamira, al mateix centre històric de la ciutat, també molt proper a un altre indret interessant, com és la Basílica de Santa Maria. Va ser inaugurat el 18 de maig de 2006 amb una gran exposició sobre la cultura ibèrica, entre la qual es trobava, atenció, la Dama d'Elx, una de les peces més significatives de l'art íber. El bust, a més, va ser cedit temporalment pel Museu d'Arqueologia Nacional durant 6 mesos. Cal dir que aquest bust ara mateix està en aquest Museu Arqueològic Nacional. Doncs bé, per aquesta inauguració d'aquest Museu Arqueològic i Història d'Elx, doncs el Museu Arqueològic Nacional va cedir aquest bust de la Dama d'Elx. Si voleu visitar el dissabte, que entenc que és quan arribareu la gran majoria d'aficionats del Sabadell, doncs mira, us en dono l'horari. Dissabte, si aneu al matí, de 10 fins a 2:15, i de 4:45 fins a les 8, si visiteu aquest centre a la tarda. Un pèl complicat, perquè el partit ja sabem que és a les 5, però vaja, si hi ha algun despistat que vol aprofitar de 4:30 a 5, doncs mira, té opcions de visitar aquest museu. Va, anem pel la tercera recomanació, que en aquest cas no és res físic, Adri. És una història que tots també tenim molt al cap. És el mític El Misteri d'Elx. Em volia parlar d'ell perquè també em crida molt l'atenció això del Misteri d'Elx. Hem de dir que és un drama sacralíric, trobat allò també investigant a la xarxa, sacralíric religiós que recrea la dormició, atenció, l'assumpció i la coronació de la Mare de Déu. Està dividida en dos actes o dues jornades i l'obra, per això us he dit que no ho podrem veure ara, s'escenifica cada 14 i 15 d'agost a l'interior de la Basílica de Santa Maria. Per tant, òbviament no estem a l'agost, no estem ni a 14 ni a 15 d'agost, no el podrem veure, però sí que m'interessava també conèixer més cosetes sobre aquest monument, o en aquest cas, doncs, aquest monument sacralíric religiós del Misteri d'Elx que també té la ciutat il·licitana. Es tracta, a més, de l'única obra en el seu gènere que ha estat representada sense interrupció fins a l'actualitat, superant fins i tot l'impediment, atenció, que va suposar la prohibició de representar obres teatrals a l'interior de les esglésies per part del Concili de Trento. Va ser, atenció, el 1632, obra del papa Urbà VIII, qui va concedir al poble d'Elx, a través d'un rescripte pontifici, doncs una correcció pontificial, el permís per continuar amb aquesta representació, contradient, a més, l'intent de prohibició del bisbe d'Oriola. Per tant, déu-n'hi-do la història que té aquest Misteri d'Elx. I hem de dir que, a l'igual que aquest palmarà d'Elx, aquest Misteri d'Elx també té moltes condecoracions i reconeixements, entre les quals destaca la declaració el 18 de maig de 2001 com a obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat per part de la UNESCO.
Estadio todas flamean cuando nuestro equipo salta al campo. Las tracas suenan blanco y verde.
Ara estem escoltant a Pepe Marcos, Pepe Marcos, que va, doncs, crear aquest tema musical Blanco y Verde, una mica, doncs, en homenatge a l'equip alacantí, a l'equip il·licità, aquest Blanco y Verde del Pepe Marcos. Va, com sempre, us porto un extra bonus per visitar la ciutat d'Elx, que jo crec que avui, clar, ens ubiquem, que el partit és 6 de gener, dissabte, però potser hi ha gent que hi ha anat el dia abans. Allò passa el dia. Què passa el dia abans? Clar, correcte, cavalcada de reis, els ses majestats, els reis d'Orient, que arriben a les cases de tot el món, i els patges de ses majestats rebran durant el migdia les cartes dels nens a la plaça Menéndez de Pelayo a Elx de 11 a 1. Per tant, si hi ha algun petitó que és per allà aquest dia divendres, doncs pot visitar el patge per, si cal, doncs, entregar encara la carta. De fet, l'arribada dels Reis Mags d'Orient a Elx serà a 4:45 a l'Ajuntament, on rebran els nens fins a 6:45. Per tant, si arribeu el divendres allò al migdia i teniu ganes també de seguir aquesta cavalcada, doncs ja ho sabeu, que l'arribada dels Reis Mags d'Orient a Elx està prevista a 4:45 a l'Ajuntament, i, de fet, a les 7 donarà començament la cavalcada en si, partint des del carrer Reina Victòria, direcció diagonal del Palau, on es dirigiran per l'adoració del nen Jesús i saludaran, òbviament, a tots els petits i les petites assistents a aquesta cavalcada de Reis. Deixa'm fer-te un apunt ràpid, perquè és especial l'arribada dels Reis d'Orient a El Jadri per orientar aquesta arribada a la fosca nit del 5 de gener i assenyalar... Són intel·ligents allà, eh? El camí cap a les cases dels nens que esperen, doncs, amb aquella il·lusió els regals que porten els Reis Mags d'Orient. Després de la cavalcada oficial, es desenvolupa pels carrers d'Elx i les places una interessant tradició, te l'explico. És una tradició també estesa en nombrosos pobles de la geografia mediterrània, de la qual jo he de dir, confessar que no en coneixia, doncs, l'existència, i es fa en record de la celebració del solstici d'hivern, del renaixement de la llum solar, que a ells queda marcada, a més, allà són molt de lo seu, per un dels patrimonis de la humanitat dels quals presumeixen a la ciutat. Es tracta de la crema de les anomenades atxes o destrals, unes torxes que els nens encenen a la porta de casa seva. Com no podia ser d'una altra manera, aquestes atxes, aquestes destrals, torxes, es confeccionen amb elements procedents de la poda dels horts de palmeres, palmeres seques, sedassos o fibres vegetals dels troncs de les palmeres i cordes d'espart fins a formar una teia. La combustió, a més, que necessita aquesta teia, aquesta torxa, també és important perquè has d'anar girant, aquesta torxa. Si aneu, si ho feu servir, si ho trobeu, si en algun racó, algun carrer, doncs veieu gent amb aquestes torxes, veureu que donen voltes en aquesta atxa, doncs, òbviament, perquè no s'apagui aquest foc i segueixi cremant. Aquest costum, que va estar a punt de desaparèixer fa uns anys, ha retornat amb força i fins i tot s'organitza un petit mercat d'atxes a la plaça de Baix per facilitar la seva adquisició. Per tant, si teniu ganes d'adquirir una d'aquestes atxes, a la plaça de Baix, a Elx, us en podreu comprar alguna. Va, anem acabant ràpid. Què menjar ells? Que sabem que també ens interessa molt. I t'he de dir que en aquesta secció he trobat allò forces menjars tradicionals, allò propis de la ciutat d'Elx i que m'ha agradat molt descobrir. He investigat força. Mira, el primer plat, les camarroges. Camarroges, que direu, què és això? Doncs també ho he investigat. És a dir, que són camarroges amb bledes. Es veu que avui en dia encara podem trobar camarroges en mercats i mercats ambulants tradicionals. Què és la camarroja? També se'n diu xicoira, jo no ho coneixia, ni com a camarroja ni com a xicoira, i és una herba bastant amarga. Es veu que és bastant amarga i, per tant, recomanen als cuiners barrejar-ho a parts iguals amb les bledes. Què s'ha de fer amb això? Bullir-ho. Es posa la camarroja i la bleda, es bulleix, llavors es fa un sofregit d'all amb tomàquet, un parell de tomàquets trituradets. Després d'aquest sofregit i quan ja han bullit les bledes i aquests camarroges, s'ajunta tot i ja es pot servir. Bona pinta, eh? Què més? Arròs de verdures i seitons, fàcil. Un altre plat tradicional d'Elx, el bullitori. Es veu que és un plat molt usat de forma diària en els anys 80, aquella època en què diuen s'aprofitava tot. Què hi trobarem en aquest bullitori? Doncs mira, bacallà, nyores, alls, un tros de carbassa, patata, mongeta verda, tomàquet, ous i una ceba gran. Tot això barrejadet fa molt bona pinta. Un altre plat tradicional d'Elx, doncs mira, el tabellacos o tabellacos, o a mà o a mè, tabellacos o tabellacos. I preguntareu què és això, també em sorgia a mi el dubte i ho he buscat. Us explico, mira, es fa un sofregit de galetes d'ous barrejades amb pa ratllat i julivert, d'acord? Tot això també se li pot introduir pinyons quan la galeta està feta. Això ja és una variant de la recepta. Després es sofreix una mica de ceba i tomàquet. Llavors es posen a bullir en una cassola patates a rodanxes, faves, pèsols i carxofes a trossos durant mitja hora o tres quarts. Després se li afegeix per sobre les coques i es deixa a foc lent. Tot això ho posem en un plat i ja ho podem servir, aquest tabellacos o tabellacos. Va, per a rematar-ho, quatre plats més. Vedella en salsa, molt bona pinta. Macarrons a la il·licitana, que és amb conill i pollastre. També hi ha un cuit amb menta i arròs, un cocido de tota la vida amb menta i arròs. També fa molt bona pinta. I per acabar, Adri, ho rematarem amb una truita de carxofes. Jo, a aquesta hora, començo a tenir gana. Bueno, va, per acabar aquest viatge a Elx, com sempre, marxarem amb l'himne de l'Elche.
Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras.
Doncs res, espero que us hagi agradat el viatge, Adri. En tot cas, jo vaig a fer una truita de carxofes. Fins ara.
Ja primera.
Doncs que vagi de gust la truita de carxofes, Marc, déu-n'hi-do, amb el punt folclòric que té. Aquest és l'Elche, l'equipo de Palmeras, l'himne del conjunt il·licità. Per cert, si viatgeu un parell de punts més, informació de servei. Les entrades a 10 euros pel públic en general, menors de 14 gratuïtes, i això sí, us espera pluja a Elche dissabte, 16 graus de màxima, 6 de mínima, i això que avui, per exemple, el termòmetre s'enfilava fins als 22-23 graus. Ja té nassos que en tota la setmana només plourà un dia, el del partit el dissabte, dia de Reis, a Elche.
Ràdio Sabadell. Bones festes. This is a journey into sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
Si la voz del negro de Pulp Fiction consigue que te interesen las instrucciones de un exprimidor de naranjas, imagínate lo que puede hacer con el emblema del traidor, de Juan Gómez Jurado. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I a tot això, 14 minuts i les 3, 14 minuts per parlar, per exemple, de futbol sala, perquè la segona B d'aquest esport va ser una de les últimes competicions en tancar per vacances de Nadal i, en canvi, serà també de les últimes en tornar. Fins al dia 20 de gener no tornarà a haver-hi futbol sala a la categoria de bronze, amb la Pia i el club com a representants de Sabadell. Una tardança que emprenya una mica, especialment el Natació Sabadell, com ha explicat el seu entrenador, Diego Blanco.
Tardo o no, però sí que és verdad que sempre és molesto, no? El tener un parón así tan largo a mitad de temporada. Nos intentaremos encargar, tanto Ramón como yo, de que los jugadores no bajen la guardia, de que estén siempre al 200% para que, como tú bien dices, este mes no se nos haga largo.
La tornada a la competició del club serà a la pista del Bellsport, l'Hospitalet, un rival que va signar una remuntada històrica al pavelló de Cal Balsac a la primera volta. Per aquest motiu, Blanco reconeix que tenen una espina clavada i que volen treure-se-la a la pista dels riberencs.
El dia que toque jugar contra ellos, los mismos jugadores lo van a sacar, porque fue una derrota que nos dolió mucho, fue algo que nos dimos cuenta de que nos dejamos escapar por méritos propios. Entonces ellos tienen ganas de ese partido y sobre todo para demostrar que lo que pasó entonces en su día pues fue un error por parte nuestra, pero que lo vamos a solucionar.
A l'Escola Pia, en canvi, veuen amb bons ulls aquesta aturada de gairebé un mes a la segona B de futbol sala. És cert que arriba en plena ratxa increïble dels sabadellencs, camí de la quinzena de partits sense perdre. De moment ja en sumen 13, és a dir, van perdre les 3 primeres jornades i des d'aleshores cap derrota més, fins i tot passant ja el club a la taula i això que s'havia escapat i pensant ja en cotes més altes. Però malgrat aquesta bona inèrcia, Borja Burgos, l'entrenador de l'Escola Pia, té clar que també necessitaven descansar.
Seguim la dinàmica positiva, no era el millor, però alhora crec que era necessari, era un descans que necessitàvem tots, perquè com bé saps la lliga va començar molt, molt d'hora, massa, i portàvem ara 4 mesos, una mica més de 4 mesos, sense parar en cap moment, i els jugadors jo crec que necessiten també un moment de desconnexió.
Per tant, les vacances de Nadal han arribat en bon moment. Al carrer Garcilaso, segurament no tant el calendari, que està del tot descompensat. Van començar massa d'hora la Lliga i després s'atura gairebé un mes i això que van jugar gairebé fins a un dia abans de la nit de Nadal. Recuperen, per cert, efectius els escolapis de cara a aquesta segona part del campionat. Burgos ha deixat lliure tot el Nadal fins aquesta setmana, quan tornaran a vestir-se de curt.
en aquest mes que no hi ha competició podem acabar de recuperar també efectius. Llavors el planning durant aquests primers dies és absolutament res, no, que no facin res o que facin el que vulguin, que s'han guanyat. I llavors, com que sé que la gran majoria d'ells juguen un torneig el 30 de desembre, inclús amb el preparador físic a Castellà, i ja els servirà per tornar a entrar una miqueta en activitat física, i el dia 4 ja tornem a entrar, entrenarem el dia 4, la setmana següent 3 dies, i després ja tornarem a la normalitat de dimarts i dijous.
Demà, per tant, tornada a la feina, als entrenaments de l'escola Pia. El filial del CatGas Santa Coloma serà el primer rival d'aquesta Pia en el 2018, un duel que es disputarà el pròxim dia 20 de gener. I en el tram final hem de parlar encara de futbol un altre cop, però ara de futbol femení d'una banda, de futbol territorial de l'altra, perquè la competició, ara que repassàvem que el futbol sala comença molt i molt tard i que en d'altres esports, en el cas del bàsquet, de l'handbol, pel que fa a les competicions regulars, no tornen fins la setmana vinent, en el cas de la Federació Catalana de Futbol, tot és una mica diferent, perquè aquesta setmana ja hi ha competició i, per tant, tenim a la majoria d'equips, potser no de la base, però sí els sèniors, els amateurs, entrenant durant tota la setmana de Reis i just l'endemà del dia de Reis, competint en una nova jornada. És el cas, per exemple, de la preferent femenina, i ens venia de gust avui parar una miqueta, sentir a fons el balanç que fan del que portem de temporada i, sobretot, què esperen d'aquest segon tram de la competició a la preferent femenina amb dos representants de la ciutat, el Sabadell femení d'una banda, el Planadeu de l'altra. És una informació que ens acosta al Joan Blanc.
Començar amb bon peu el 2018 i aconseguir una victòria al camp de l'Estartit. Aquest seria el millor regal de Reis que podia tenir el Planadeu femení a la Lliga Preferent. El cué de la competició es troba a 6 punts de la permanència després de la retirada del femení Tortosa Ebre. Afronta el nou any amb energies renovades i amb l'autoestima recuperada. Vicent Díaz, el tècnic de les sabadellenques, demana salut a les seves jugadores i està segur que, tot i els problemes que han tingut fins ara, lluitaran per la permanència fins a l'última jornada.
Estic content amb la plantilla perquè treballen bé. Sí que és veritat que m'agradaria una central, però des de principi de temporada que volia fixar una central perquè ens falta. Però bueno, no hi ha més. Tenim el que tenim i confiança amb les 18 que tenim. El que sí m'agradaria és recuperar les jornades. Estaria bé. Però bueno, a part d'això, tinc 18, estic a tope amb aquestes 18. I on t'anem a treure amb les que tenim.
Un dels motius que ha fet recuperar una mica l'optimisme a les jugadores del Planadeu és la retirada del femení Tortosa Ebre. Tots els rivals havien guanyat aquest equip, menys les de Vicent Díaz. Així doncs, i sense voler-ho, han recuperat 3 punts amb els altres conjunts de la zona baixa. Tot i aquesta bona notícia, el tècnic de la Sabadellenques afirma que l'objectiu no canvia en absolut.
Sí, perquè tots els rivals havien guanyat el Tortosa i al retirar-se, pues, tenen 3 punts menys i llavors pues, estem una mica més a prop. Però bueno, que estigués al Tortosa o no, pues, tenim un objectiu endavant, difícil, però amb molta il·lusió per poder mantenir-la i la competirem segur.
Aquest diumenge el Planadeu visita l'Estartit, un equip que també es troba en una situació compromesa. Amb l'únic objectiu de pujar de categoria, les gironines no tenen marge d'error. Són quartes a 9 punts de la segona posició, amb la qual cosa jugaran aquest partit amb l'obligació de sumar els 3 punts. Vicent Díaz sap i coneix el potencial de l'Estartit. Admet que no és un compromís fàcil, sobretot per la dificultat que suposa haver de jugar a Girona.
Sí, l'Estartit ofensivament és un equip molt potent, que vol pujar a Nacional. És un equip que ofensivament és molt bo, que té dues bandes molt ràpides, amb molt bon 1 contra 1, i és un equip sòlid. És un equip sòlid i sobretot al seu camp, que sempre és difícil anar fora i més a Girona, per tot. O sigui, per la gent, perquè és el seu camp, pels àrbitres... Però bueno, anem allà a competir, a donar-ho tot i aviam si traiem alguna positiu.
Mm-hmm. Molt més relaxades estan, de moment, les jugadores del Sabadell femení, l'altre conjunt de la ciutat a la Lliga Preferent. De tota manera, la situació a la classificació per les de Jordi Saltó és pràcticament calcada que la del Planadeu. Amb 11 punts, són penúltimes i encara en aquest 2018 amb l'objectiu d'aconseguir la permanència. Un repte que després de la retirada del femení Tortosa tenen a només un punt. Precisament, les tarragonines havien de ser el rival de les arlequinades aquest cap de setmana. Això fa que el tècnic, Jordi Saltó, tingui sensacions contraposades al voltant d'aquesta notícia. Ara bé, amb el Tortosa o sense, el cert és que el Sabadell femení haurà de lluitar per la permanència fins a final de temporada.
Sí, bueno, ens ha afavorit de tal manera que la resta d'equips doncs, han perdut els 3 punts que van guanyar contra elles, però bé, ens deixen una situació igual de complicada que la que estaven, perquè aquesta setmana nosaltres no competirem i la resta d'equips sí que tindran opcions de sumar 3 punts, que de fer-ho doncs, encara ens complicaria més la situació. Per tant, la situació és la mateixa amb la que vam acabar. Estem lluitant per no baixar i és la nostra realitat a dia d'avui i és amb la que hem de conviure.
Amb la vista posada a Vilafranca, que serà el següent compromís del Sabadell femení, les arlequinades treballen per arribar en el millor estat de forma possible aquesta cita contra un rival directe i que significarà la primera final del 2018. El tècnic local no ha pogut fer encara cap fitxatge i no és massa optimista al respecte. Continua amb una plantilla curta d'efectius, però com a mínim Jordi Saltó confia en poder recuperar alguna de les lesionades de cara a aquest primer partit del nou any.
Sí, és cert que teníem o vam acabar els últims 2 mesos del 2017 amb una plantilla molt curta d'efectives. Sí que és veritat que hem intentat moure 3 o 4 jugadores, però a dia d'avui, de moment, d'incorporacions no hi haurà cap. I l'única esperança que tenim a dia d'avui doncs, és entre aquesta setmana i la setmana que ve, doncs intentar recuperar alguna de les jugadores doncs, que estava lesionada i agradurada, com podria ser Gisela, Maria o Sara, que estaven tocades de genoll. Esperem a dia d'avui recuperar-les per començar el 2018.
Veurem si el 2018 porta bones notícies pels dos equips de la preferent femenina. Diumenge a les 12, el Planadeu visita l'Estartit, mentre que el Sabadell haurà d'esperar una setmana més per tornar a competir aquesta categoria.
I acabem avui amb la tercera catalana masculina i amb els tres representants de la ciutat, el millor classificat de moment, el Planadeu, que és segon i que jugaria la promoció d'ascens si la Lliga acabés així. D'aquesta forma, els de la zona nord complirien amb l'objectiu que s'ha marcat de bon inici el tècnic José Luis García.
Bueno, la verdad es que por mi parte sí. Yo cuando llegué al club dije que el objetivo era subir, porque para estar ahí en tierra de nadie pues me quedo en mi casa. Si no generamos il·lusión i no generamos expectativas, pues todo lo demás es mentira.
Ara mateix, això sí, el Planadeu és lluny de l'ascens directe, plaça que ocupa el San Lorenzo amb una desena de punts més que no pas els sabadellencs. José Luis García, però, es veu capacitat de sobres per capgirar la situació i remuntar la diferència.
Pero tampoco me preocupa mucho, la verdad. Igual que te sacan 10 puntos en la primera vuelta, nosotros les podemos sacar 12 en la segunda y estamos capacitados para ello.
De fet, ha justificat aquesta confiança García, tot explicant que per ells són els que millor juguen i, per tant, els que es mereixen acabar del tot.
No, pero yo no creo en eso de la presión. Y, o sea, yo he visto todos los equipos del grupo y el que mejor juega fútbol es mi equipo. A mí lo demás no me preocupa a ninguno. Cuando acabe la temporada estaremos donde nos merecemos y yo creo que seremos primeros o segundos.
Màxima confiança. Per tant, al Planadeu, 5 jornades seguides pels de José Luis García sense perdre i diumenge a 4:45 estrenant el 2018 al camp del filial del Sant Cugat. Qui li podria donar un cop de mà al Planadeu és el Tibidabo Torre Romeu, que també va tancar el 2017 enratxat. L'equip de Jesús Díaz Vaquero acumula 4 victòries seguides, el que han permès als blanc i vermells situar-se setents a la taula amb 22 punts a 8 del Planadeu. Superat el Sotrac, és hora de l'autocrítica, però també del balanç. Vaquero té clar que els altibaixos els han condemnat fins ara a la zona mitjana, però és optimista de cara al futur.
Empecemos más o menos bien, pero llegaron una serie de derrotas seguidas y altibajos que tuvimos, y la verdad que ahora hemos cogido una dinámica positiva, hemos enganchado 4 partidos consecutivos ganando, con muchos goles a favor y bueno, con una perspectiva muy, muy positiva y muy alentadora para la segunda vuelta.
De fet, l'entrenador del Tibidabo no descarta mirar cap amunt, aprofitant que un munt d'equips són dins d'aquesta zona mitja alta de la classificació. El Tibidabo, dèiem, pot donar-li un cop de mà al Planadeu diumenge, ja que s'enfronta el líder, el San Lorenzo, un equip del qual Vaquero diu que replega molt bé i que sap sortir a la contra, aprofitant el seu joc directe. Això sí, els de Torre Romeu esperen que el millor davanter dels terrassencs, Jonathan, segueixi de baixa. Si bé la resta d'atacants també diuen són ràpid. La cita al municipal de de Torre-romeu a les 12. I finalment a Can Puiggener viu en època de canvis, any difícil pel Llano, que té de nou Antonio Rocha com a entrenador des de fa poc, agafant el relleu d'Abel Moreno ara al Matadepera. De fet, només ha entrenat un cop amb la plantilla que havia deixat a principis de temporada. Rocha diu que l'equip ha perdut personalitat en els últims mesos i per això parla de recuperar efectius.
Digamos, la personalidad que había cogido estos últimos años, el equipo la había perdido. Sí, entonces, ahora pues ya te digo que con mi vuelta y cuatro jugadores que encima de los cuatro, tres ya estaban aquí con nosotros, ya habían estado con nuestro club y todo para que se complementen más rápido, pues claro, estamos sin tiempo para tirar para adelante. Yo creo que sí, que tiraremos para adelante y salir de ahí. Y ahora nos toca pues salir de ahí, está clarísimo.
Cinquè per la cua, amb 15 punts és el Llano, que diumenge a 2:15 s'enfronta al Júnior B. Fins aquí aquest Hotel Suís. Demà més, ben atents a les dues, perquè a més tenim el Toni Padilla, el periodista i historiador sabadellenc, presentant el seu llibre Atlas de una passió esfèrica. Una abraçada del Departament d'Esports i també del Toni González des del control de CEO. Adéu-deu.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.